Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Les 3 en punt, actualitzem la informació perquè a aquesta hora acaba el termini que ha donat el govern d'Israel per evacuar la meitat nord de la franja de Gaza. Tot i això, de moment la incertesa regna a la zona. L'exèrcit hebreu té instal·lades desenes de tancs a la frontera en espera de rebre l'ordre d'assalt, però hores d'ara no se sap quan entraran ni què faran quan comenci l'ofensiva. Occident comença a virar una mica el discurs i demana a Israel que aturi els plans d'atac. Això mentre les Nacions Unides i les ONGs que treballen a la zona remarquen que l'ultimàtum de Tel Aviv és una barbaritat i que el desplaçament de persones de manera forçada es podria considerar crim de guerra. La demanda prioritària a nivell diplomàtic és que Israel no comenci una ofensiva mortífera d'immediat, però l'altra és que puguin entrar a la franja l'ajut humanitari que cal després dels bombardejos. En aquest sentit, Egipte acaba d'anunciar que no obrirà la frontera perquè puguin sortir de Gaza els estrangers nord-americans si no es permet l'entrada d'ajut humanitari, que ja està a punt a la frontera, segons ha confirmat l'Organització Mundial de la Salut. Avui, que és jornada de protestes arreu del món contra aquesta resposta israeliana a l'atac de Hamas d'ara fa una setmana. A aquesta hora a Londres hi ha en marxa una de les manifestacions més multitudinàries amb milers de persones al centre de la ciutat. A Barcelona aquest migdia també hi ha hagut manifestació. Més de mig miler de persones han protestat davant la seu de la Comissió Europea per reclamar la fi dels atacs. I als esports, Jorge Martín se situa líder del Mundial de MotoGP.
El madrileny ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia i passa a encapçalar el Mundial. El millor català, Maverick Viñales, ha acabat quart. En futbol, sense activitat a primera divisió, a segona l'Espanyol rep a les 9 al Valladolid, amb la possibilitat d'acabar la jornada líder si guanya i punxa el Tenerife. Pel que fa al futbol de seleccions, avui entren en acció 3 futbolistes al Barça, Ter Stegen i Gundogan juguen un amistós amb Alemanya als Estats Units, mentre que la Dinamarca de Christensen rep a casa el Kazakhstan.
I acabem amb el temps perquè, Martí Oliveres, tant aquesta tarda com demà s'esperen alguns ruixats.
Sí, de fet, en les immediates hores la pluja es pot anar animant a les comarques del Pirineu, sobretot banda de Lleida, cap als Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran. De nit matinada també la pluja apareixerà a la costa després de moltes setmanes sense ploure. Ho pot fer amb ganes entre Barcelona i Tarragona. De fet, en aquest sentit, tenim un avís d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. Fins a primeres hores del matí d'aquest diumenge encara un temps rúfol, alguns ruixats cap al Maresme, Barcelona, sud de la Costa Brava. Després més clarianes, tramuntana, que bufarà amb ganes ja a l'Alt Empordà, i temperatures a tot arreu més baixes, un ambient més de tardor, també la setmana que ve, amb nous fronts. Per tant, de mica en mica anirem regant.
Tanquem aquí el RACO migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
I a partir de les 4, els superesports. A les 11 t'ho diràs.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC1, viatge bé, amb Esther Muñoz.
Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Aquest dissabte, de Pont del Pilar per a molts, us hem preparat una ruta turística per Catalunya molt variada. Anirem al Saló Nàutic, que dimecres va arrencar al Port Vell de Barcelona la seva 61a edició. També ens passarem pel 36è Saló del Caravaning, que des de divendres 7 d'octubre i durant tot aquest cap de setmana està reunint al recinte de Gran Via l'oferta comercial més gran d'Espanya i el sud d'Europa d'autocaravanes, campers i caravanes. A més, descobrirem com estan celebrant ja Halloween alguns càmpings tarragonins. I Justomé, l'editora del portal tosdestinos.net, ens portarà fins a les Terres de Lleida per fer oleoturisme en família. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem. us dèiem, el passat 7 d'octubre va arrencar Fira de Barcelona al Saló del Caravaning, la 36a edició. I per veure com estan anant les coses, connectem ara mateix en directe i saludem ara mateix la seva presidenta, la senyora Susana Colom. Susana, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Quin ambient teniu?
Doncs, escolta'm, un ambient fantàstic. El sector està més viu que mai. Pensa que avui està arribant molta gent, també. El primer cap de setmana vam superar en un 7% els visitants de l'última edició i tot apunta que avui també superarem les xifres de l'últim dissabte de l'edició passada.
Finalitzeu demà, per tant, encara els oients tenen temps de venir a fer-vos una visita. Què es trobaran exactament?
Exacte. Doncs mira, es trobaran l'edició més gran de la nostra història, amb més de 35.000 metres quadrats i més de 1.000 unitats de caravaning exposades entre caravanes, autocaravanes, campers, furgonetes 4x4, remolcs tenda, un ampli ventall d'accessoris. I com a novetat, doncs, tots els fabricants d'autocaravanes presenten aquí a la fira les novetats, que en molts casos són noves distribucions, noves games, noves solucions domòtiques, millores en els equipaments. També trobarem moltíssimes empreses camperitzadores de campers amb les novetats que presenten dels seus productes, nous motoritzacions, hasta Toyota, per exemple. Invito a tots els que ens estiguin escoltant que no ho hagin fet, que aprofitin aquest dissabte o diumenge per venir a veure'ns.
Les novetats de l'edició d'enguany passen, per exemple, per aquesta nova àrea, que és un espai d'assessorament adreçat als aficionats, no? A les persones novells. Teniu també una mostra de tiny houses i també cases singulars. Explica'm exactament com és aquest espai.
Exacte, doncs mira, aquest espai que tu comentaves ara, d'assessorament al públic novell, és un espai nou que hem fet aquest any, degut a, doncs, al creixement de la comunitat caravaning, que sempre nosaltres anomenem, no? És a dir, degut a aquest interès en augment i aquest nou públic que està arribant, hem habilitat aquesta zona, doncs, perquè tots aquells visitants que s'inicien en aquesta experiència de viatjar amb autocaravana, doncs, a través de xerrades, col·loquis i atencions personalitzades, se'ns informa de qüestions bàsiques, com per exemple tipologia de vehicles, distribucions, les opcions que n'hi ha actualment de compra o de lloguer. Parlem d'un tema que genera molta incertesa actualment, que és la normativa d'aparcament i de pernoctació. Parlem també del manual del bon comportament de l'autocaravanista, que és molt important, no? Que coneguin quins són els seus drets i les seves obligacions. I un llarg etcètera. És molt interessant que aquest públic novell passi per aquesta zona i pugui estar informat. I el que em comentaves abans d'aquesta mostra nova, que és una novetat d'aquest any, que hi ha un espai dedicat a les tiny homes, doncs sí, perquè és un sector que cada dia està prenent més força. I què són les tiny homes? Perquè potser molta gent no sabrà.
Què són?
Sí, exacte. Són petites cases prefabricades que la característica principal que tenen és que porten rodes i es poden transportar de manera unitària. I habitualment les hem vist en càmpings i ara, doncs, hi ha aquesta oferta de cases petites, aquestes tiny homes, doncs perquè en molts cops no, al ser autosuficients en molts cops i no requerir d'obra ni de fonaments ni absolutament res, en algunes zones, no en totes, doncs podrien estar col·locar-se en sòl rústic. En algunes comunitats autònomes on estigui permès, aquí a Catalunya, per exemple, no està permès.
Vale.
Però bueno, és una opció que està creixent i que sembla que té un futur.
Després també destaqueu la gran acollida de les darreres edicions de l'Overland, no? Què és, Susana, l'Overland?
Sí, l'Overland és un espai habilitat, doncs, per a aquests viatgers més aventurers que busquen, doncs, vehicles per viatjar en zones, doncs, on no hi ha moltes carreteres. I són, doncs, furgonetes o camionetes camperitzades, i hi ha un espai, cada any el tenim, aquest any crec que n'hi ha 13 o 14 vehicles exposats, on veure un tipus de producte diferent a l'habitual.
Doncs pels oients que ens estiguin sintonitzant i que s'animin a visitar el Saló del Caravaning, els direm que us trobeu als pavellons 3, 4 i 5 del recinte de Gran Via, amb 150 expositors, un 15% més que en la darrera edició. Per tant, Susana, moltíssimes gràcies, presidenta del Caravaning i del gremi Gremcar, el gremi català. Enhorabona per aquesta nova edició i escolta'm, a treballar, perquè veig que teniu feina, eh? S'us ha girat feina, perquè realment és un sector que ara mateix té moltíssima demanda.
Exacte, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres i us esperem aquí aquests últims dos dies.
Demà ens hi passarem. Gràcies, Susana. Una abraçada.
Una abraçada. Adéu.
Adéu.
RAC1 Viatge Bé. Viatge per Catalunya amb Esther Muñoz.
I quan sona aquesta sintonia vol dir que ja tenim a l'estudi la nostra col·laboradora, l'editora del portal tusdestinos.net, Maria Jesús Tomé. Xus, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Esther.
I això vol dir també, això és sinònim, de que sortim tota la família, tots.
Tota la família, sortim de vacances.
Avui en quina direcció?
Doncs avui anem cap a l'oest, perquè anem cap a les comarques de Lleida a viure experiències oleoturístiques.
A l'oest de Catalunya, perquè avui ens quedem a Catalunya,
Ens quedem a Catalunya, sí, anem a les terres de Lleida, on els paisatges tenen sabor a oli, parlen d'esforç i d'història i, sobretot, parlen de la qualitat del seu or líquid,
que l'oli d'oliva. Ens encanta, eh? Ens som molt fans aquí al Viatge Bé de RAC1. A més, aquest que ens expliques avui és un viatge que vosaltres vàreu fer a la primavera.
Sí, exacte, vam anar a la primavera per descobrir un projecte que es diu Oleoturisme de Lleida, el sabor de la terra, que ha impulsat el Patronat de Turisme, i a 5 comarques de Lleida, que són les Garrigues, el Segrià, l'Urgell, el Pallars Jussà i la Noguera. Jo ho vaig fer en un cap de setmana, òbviament no vaig poder visitar les 5 comarques, vaig estar en 3, i la veritat és que va ser un programa una mica atapeït, però vaig veure moltes experiències i molt maques.
Doncs anem a reproduir-lo, no? Aquest viatge que vareu fer per aquest paisatges, vivint aquestes experiències oleoturístiques, no? Endinsant-vos d'alguna manera aquests projectes que formen part d'oleoturisme de Lleida, del sabor de la terra, no? Suposo que començaríeu el cap de setmana divendres a la tarda ja, no?
Sí, divendres a la tarda vam arribar a les 5 de la tarda a les Borges Blanques, capital de la comarca de les Garrigues i capital de l'oli. I vam visitar, abans d'endinsar-nos en el tema de l'oli, vam visitar indrets molt emblemàtics de les Borges Blanques, de la localitat, com la seva plaça Porxada, on us convido a buscar una gàrgola molt singular que tenen en un dels seus edificis. També vam passejar pel parc del Terrall, on hi havia l'antiga bassa, sí. I per l'espai Macià, que està dedicat a Francesc Macià, que, com tots sabeu, havia estat president de la Generalitat de Catalunya als anys 30 del segle passat. Francesc Macià va néixer a Vilanova i la Geltrú, però la seva família tenia molta vinculació amb les Borges Blanques. De fet, el seu pare tenia un negoci d'oli. A continuació, sí que ens vam endinsar en el món de l'oli, vam anar a Cal Ginaret, que és un antic molí d'oli reconvertit en un centre d'interpretació de la memòria democràtica de la Guerra Civil, i allà vam fer un maridatge d'oli i productes en un cub.
El Barrofe va ser un tast privat per vosaltres?
Sí, estàvem nosaltres tres, el meu marit, el Joan, que és el càmera, el Juanito, que ara diu que és el fotògraf, i jo, la periodista. Sí, ara ja s'ha autobatejat com a fotògraf professional.
Això vol dir que el negoci continuarà, eh?
El negoci continuarà i ell ho té claríssim.
Les noves generacions estaran al peu del canó, eh?
Quan acabi els estudis vol treballar per mi, o sigui que això ho té.
Ah, molt bé, doncs està molt bé. El negoci familiar que continua.
Totalment. Doncs mira, vam tastar diferents tipus d'oli, amb xocolata, amb fruita, amb formatges, amb fruits secs, i a més et diré una cosa, és una activitat que em va agradar molt perquè la pots fer realment en família, perquè quan tu, per exemple, a veure, òbviament les cates de vi i les bodegues tenen moltes activitats pels nens petits, però tu no pots fer la cata amb el fill.
No, clar, no pot veure
no el pot nen. Veure el nen, en canvi sí que pot catar oli, i després ens pots compartir moltes coses, molts comentaris. Tu saps que les maduixes amb oli estan boníssimes?
No
t'ho havies imaginat, jo tampoc, les vaig tastar.
Ho vas descobrir en aquest viatge.
Em van encantar. Fantàstic. Em van encantar.
Després d'aquest divendres fantàstic amb aquesta experiència, maridant allò amb oli, les maduixes, per on vareu continuar?
Doncs mira, vam anar a dormir a Arbeca, que és el bressol de l'oliva arbequina, i vam dormir allà divendres i vam anar a sopar a un restaurant que té el distintiu Verge Extra, que aquest ha creat la comarca de les Garrigues per donar visibilitat a aquells establiments que apostin per l'oli Verge Extra i els productes locals.
Aquests en concret, eh?
Sí. Arbeca, a més, és molt petita. Es visita en un moment, però nosaltres no vam tenir gaire temps i no vam poder anar als afores d'Arbeca, on hi ha els Vilars.
També val la pena, no?
Aquest val la pena. Tothom ho deia, però no vas als Vilars? I com és que no em dóna temps d'anar-hi? Perquè és un dels jaciments ibèrics més ben conservats d'Europa. És únic al panorama peninsular i europeu de la primera edat de ferro i la cultura ibèrica.
Per tant, per tenir en compte per la propera escapada.
La propera escapada que tornem a Arbeca, visitarem els Vilars.
Divendres a la nit descanseu, Totalment. I l'endemà, quin era el pla?
Doncs va continuar a la comarca de les Garrigues i vam anar a descobrir el jaciment de la Roca dels Moros, o com és el Cogul, que constitueixen un gran referent de la rupestre de l'art mediterrani. A més, són Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO des de l'any 98. Les pintures són molt complicades de veure a la roca. Te les han d'ensenyar molt bé. A més, tu no les pots gravar perquè estan protegides, però hi ha una maqueta al centre d'interpretació que es veuen amb claredat com són, i la veritat és que val molt la pena.
Tot això amb guia, imagino.
Tot això amb un guia. A més, tingues en compte que, clar, quan tu fas un cada setmana oleoturístic, no vol dir que estiguis tota l'estona veient cooperatives d'oli. No, barreges a visites culturals, amb oli, perquè puguis integrar-te més amb el territori. Les dues visites que vam fer a continuació sí que eren dedicades a l'oli, perquè van ser a la Granadella. Una d'elles era al Museu de l'Oli de Catalunya, on es veu maquinària antiga, i es coneix quin era el procés d'elaboració de l'oli abans de la modernització, i el Centre de Cultura de l'Oli de Catalunya, que està ubicat en un antic convent, i aquí sí que vam fer un tast d'oli i vam apreciar i vam conèixer i quines són les qualitats positives de l'oli quan fas un tast.
Perquè aquest projecte, Oleoturisme de Lleida, el sabor de la terra, és nou? És un projecte nou?
És un projecte d'enguany, i el que volen fer és que la gent, que els ciutadans catalans i la gent que estigui a prop, doncs pugui conèixer la importància del que és l'oleoturisme, perquè és un tipus de turisme que pot fer tothom. Podem fer tothom, i a més d'un producte tan bo, i que malauradament és que moltes vegades tenim uns productes a casa nostra que no li donem la importància
que
tenen.
I
l'oliva arbequina, l'arbequina que de l'arbequina s'extreu un dels olis que més aprecien els gastrònoms, els cuiners, doncs donem-li la importància que té a l'oliva arbequina.
Et dic una cosa, Xus, ara que des de l'Agència Catalana de Turisme s'està apostant tant per el projecte enoturístic de casa nostra, jo crec que el tema de l'oli s'hauria de fer el mateix també, no? Perquè en l'enoturisme són els paisatges, són les vinyes, és el vi, però amb l'oli tenim el mateix, exactament.
Exacte, i també, per exemple, podem conèixer olives centenàries o inclús mil·lenàries, ja, olives mil·lenàries també pel territori, que són uns arbres impressionants que, de fet, estan protegits, no pots apropar-te, perquè el primer que fa un nen quan arriba a un arbre d'aquest tipus seria pujar-se, no ho pot fer, però són unes oliveres molt, molt impressionants, no? És un paisatge també que està molt arrelat.
Imagino que ara valoraràs encara més un bon oli d'oliva verge extra, i saps com fer-ho, a més
sí,
a més.
Sí, perquè a més a mi em van quedar clar tres conceptes, que jo he de mirar a la dolçor, al grau de picant, i també si és més o menys amarg, que serien les tres qualitats positives. També en totes les cates ens van posar un oli que no era bo. I llavors hi havia, per exemple, els olis llampants, no? Els olis refinats, que per exemple aquests no tenen sabor, i tu notes realment.
Per comparar.
Per comparar. O per exemple, hi ha olis doncs, que podien haver estat olis verge extra, però no han arribat perquè tenien defectes. Per exemple, vam ensumar un que feia farum a ranci.
I sabíeu identificar-los?
Home,
encertàveu?
No. Bueno, sí, la veritat és que tu te'l posaves, te l'apropaves al nas i et tirava cap enrere, el farum que feia.
Es veia,
o sigui, es veia claríssim. No, i a més es nota, quan proves un bon oli, la diferència és brutal. I sempre, com dic jo, per les amanides o per les verdures, o inclús per cuinar. Sí, perquè la gent que en sap d'oli utilitza el verge extra d'oliva per cuinar.
Sí. Xus, alguna activitat de les que vareu fer que destaqui perquè és diferent?
Sí, mira, vaig anar a unes finques d'Olicatessen, que allà és on vaig veure arbres centenaris, i a més em van deixar, una de les activitats és poda d'oliveres en família. Clar, em van deixar una motoserra.
Les eines.
Jo estava amb la motoserra que vaig
no
treure tota l'adrenalina. Vaig treure tota l'adrenalina tallant branques. Òbviament, clar, és una activitat que poden fer els pares, i els fills el que fan és recollir les branques, no?, i amuntegar-les.
Molt bé,
per exemple,
sí, col·laborar.
Doncs vaig treure molta adrenalina en aquesta activitat, sí.
I a banda de les Garrigues, que ara ens parlaves, quines altres comarques vareu poder visitar durant el cap de setmana pel que són les Terres de Lleida?
Mira, vam anar al Segrià, que vam conèixer el patrimoni de la pedra seca de Torrebesses. La pedra seca és una tècnica d'origen tradicional en què no es fa servir cap tipus de morter o argamassa. Tu vas col·locant les pedres, però no hi ha ni ciment ni cap tipus de morter. I, per exemple, hi ha el Jup, hi ha cabanes en tot aquest recorregut que vam fer per Torrebesses. A més, és un poble molt maco, eh? Tenen un centre d'interpretació dedicat a aquest tipus de construcció i algunes edificacions molt interessants, com per exemple tenen un castell palau que és força maco,
sí.
Tenen l'església Sant Salvador amb un retaule meravellós, aquest retaule de veritat s'ha de conèixer, i els de fores tenen el molí del Bep del Canut, que és del segle XIX, que tenen una viga que jo no sé com la van posar dins de la instal·lació, no? D'un molí d'oli. I és una visita també que val la pena, és un lloc molt maco allà.
Això, com dèiem, al Segrià, eh? Mm-hmm. I a l'Urgell?
Home, per mi la visita va ser al monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges.
Història de casa nostra.
És història de casa nostra. Es tracta de l'únic monestir femení de la ruta del Cister, i a més allà es demostra la importància de la dona durant l'època medieval. Poca broma. Més, l'únic monestir que la comunitat s'ha conservat ininterrompudament durant més de 850 anys, tret els anys de la Guerra Civil Espanyola. I a més recomano la visita perquè té un audiovisual molt interessant, on explica realment la importància que van tenir les monges de Vallbona, que eren veritables intel·lectuals, eren copistes, escrivien, sabien de farmàcia, sabien de tot. Però va passar el Concili de Trento i després a les dones ja no van tenir tanta importància. Tu.
Doncs ens anotem tema aquesta visita també.
Molt interessant, de veritat, cal fer-la.
Fantàstic. Alguna cosa més que destaquis de les visites a l'Urgell?
Doncs vaig conèixer un projecte molt interessant, que és l'Olivera, que és un projecte d'impacte social que incorpora més persones amb dificultats. A més, aquí elaboren vins i olis des de l'any 74 i és un celler que pertany a la denominació d'origen Costells del Segre i a la ruta del vi de Lleida.
Uh-huh.
La veritat és que fan un oli boníssim, allà em vaig comprar. I
per
l'última,
casa,
sí, per casa, em va durar una setmana, només dir-te això, però sí. Amb...
Has de tornar, ara
he de tornar.
El tenim aquí a tocar.
Totalment, està a prop, està en 1 hora i 10 minuts des de Barcelona. I l'última visita d'aquesta ruta oleoturística per les comarques de Lleida m'hi em va portar a Mas de Colom Casaborges, que està ubicat als afores de Tàrrega.
Casaborges, sí, Casaborges.
Exacte, Casaborges, està ubicat als afores de Tàrrega, que és la capital de l'Urgell. I aquí Mas de Colom és un centre experiencial. El que tenen són molts recursos audiovisuals, molt emocionals, didàctics, t'expliquen tota la història, no?, de la Casa Borges. I en acabar la cata vaig fer un altre tast d'olis, però aquí vaig fer un tast de fruits secs, comparant el mateix producte, nous, amb elles, de diferents procedències, i dient quin era el que ens agradava més. I també que el nen la podia fer amb nosaltres.
Doncs mira, aquesta visita també me l'apunto, perquè aquí a RAC1 fem els Respostes que alimenten, el podcast de la plataforma RAC+1. Tenim el nostre patrocinador, que és Borges, i escolta'm, aquesta visita trobo que també és interessant,
doncs,
no?, d'una empresa d'aquí, de casa nostra.
Totalment, i vés-hi, a més et faran el tast amb una noia que és encantadora i que t'explicarà d'on són les nous, les ametlles, com les prefereixes, quines t'agraden més. Aquí tothom va tenir diferents opinions, perquè depèn qui sigui, doncs agrada més les ametlles d'un lloc o d'un altre. Però està molt bé i és molt interessant.
I el Juanito, que m'interessa molt l'opinió del Juanito, quan va acabar aquesta visita, quan va tornar a Barcelona a casa...
La veritat, et dic la veritat, que ja estava bé d'oli. Que ja estava bé d'oli, que volia tornar al dinar normal. Normal,
home,
perquè vam fer molts tastos, però a ell encanta l'oli d'oliva.
Però segur que va tornar a l'escola i va explicar a tots els companys, no?,
sempre,
tot el que havia après,
sempre,
no?
Quan arriba a l'escola, a més tenim una professora molt maca, sempre li explica tot el que ha fet, el que deixa de fer, i a més és que és com un nen molt, molt sociable, doncs els companys els diu, mira, heu d'anar allà tastar aquest oli que està boníssim i després fer aquesta activitat i visitar això, i la meva mare va podar un arbre amb una motosierra, ostres, això, clar, això també el nen ho viu, ho transmet, i també dic una cosa, el boca a boca entre nens és molt interessant.
I tant, ell és una esponja i després doncs s'ha erigit, no?, en un dels portaveus, no?
Els pares del col·legi després em pregunten on has estat aquest cap de setmana que el meu fill diu que el teu que has agafat una motosserra i que has visitat no sé quants a llocs d'oli i volem anar, volem fer el mateix
I
que tu.
I estic convençuda que segur que després moltes famílies de l'escola,
sí,
de l'esplai,
totalment,
volen fer les visites que vosaltres feu,
sí,
han escoltat totes les aventures del Juanito.
I ens
no?
escolten aquí a RAC1
molt
també.
Bé, clar que sí. Doncs Xus, celebro que hagi anat molt bé. Jo també me la noto per anar amb la meva família. A més ho tenim aquí a tocar. Això en un cap de setmana ens ho ventilem, ens ho fem, i t'esperem el mes vinent.
Moltes gràcies, Esther.
Que vagi bé, adeu.
Adeu.
Renova l'estil del teu menjador o sofà amb els millors preus de Conforama. Només fins al 16 d'octubre, 24% de descompte amb enviament gratuït. Conforama.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
El moment 2 de sentir el tret de sortida, de notar que ho estàs aconseguint, de veure que t'acostes a la meta.
Torrons Vicenç, el Torró Torró, dona suport a la cursa de RAC 1. Ens veiem aquest diumenge a Salou.
RAC 1.
Aquest dissabte a les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Serem al futbol sala amb el Barça Alzira masculí i a l'Ubai l'Escorts Atlètic Torcal femení. A 8:45, bàsquet Girona Tenerife de la Lliga ACB. A les 9, Espanyol Valladolid de segona amb Edu de Batlle, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Gerard Ballera. Aquest dissabte, Superesports a RAC 1. L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.
RAC 1.
És una de les principals notícies d'abast internacional pel doble atac per part de milicians de Hamas cap a Israel amb el llançament de coets des de Gaza cap a...
La guerra entre Israel i Hamas ja ha provocat més de 3.000 morts. La xifra
del que també és un dels grans titulars d'aquesta tarda és el moviment de la Unió Europea que ha congelat tota l'ajuda pel desenvolupament a Palestina.
Sal, bona tarda.
Hola, em sents?
Sí, sí, et sentim perfectament. On estàs?
Estic a Solon. Ara escoltarem un boom. Han sigut 15 minuts intensos de projectil, però molt forts. El vidre ha tremolat, però moltíssim. Jo tinc el turmell que he fet pols. Veig fum davant meu.
Passi el que passi, passa a RAC 1. Tots som 1. RAC 1 us està oferint Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Obrim el mapa RAC1, però abans vull parlar-vos d'un viatge molt especial que no us podeu perdre. L'exposició mundial sobre la carrera espacial ha arribat per primer cop a Barcelona. Discovery Channel presenta Space Discovery des del 28 de setembre a l'Espai Immersa de Barcelona. Descobriràs i ho aprendràs tot sobre el viatge de l'home a l'espai i veuràs objectes espacials, coets a mida real i un espai perquè els més petits se sentin astronautes. El Cosmos Moscam. No estiguis a la lluna, compra la teva entrada a spacediscovery.es. Dit això, ara ja sí, hem de procedir, Dani, a sortejar els dos bitllets d'avió de Vueling que varen posar en joc fa un parell de setmanes per guanyar aquest premi que inclou una maleta facturada i una bossa de mà per cada passatger. Us demanàvem que ens seguíssiu a xarxes i que ens diguéssiu, sobretot, quin és el millor viatge que heu fet al llarg de la vostra vida i per què és tan especial. La veritat és que, com sempre, hem rebut un allau de respostes, estem molt contents i ara procedirem al sorteig. L'afortunat és Raül Estellés. Felicitats, Raül. Ens deies que el millor viatge possiblement ha estat a Gal·les, el primer en el que el vostre fill ja apreciava els llocs que visitàveu. Moltíssimes felicitats, enhorabona. Dilluns et contactarem, t'explicarem doncs com funciona aquest premi i a la resta doncs continueu participant i molt atents al programa perquè anirem fent més sortejos. Falten pocs dies per la celebració de l'1 de novembre i segur que molts esteu decidint què fareu per Halloween. Doncs bé, els càmpings són una opció que cada cop guanya més adeptes. Ho saben molt bé a la Siesta Salou Resort and Campings, un dels establiments de casa nostra que cada any apareix als rànquings dels millors càmpings del país, on ja fa dies que es preparen per una de les celebracions més esperades de l'any. Per saber-ne més d'aquests preparatius i per conèixer un dels resorts, com dèiem, històrics a la Costa Daurada, saludem ara mateix en Jaciel Villaverde, que és el seu director. Jaciel, bona tarda. Gràcies per ser-hi.
Bona tarda.
Bé, la veritat és que els càmpings us poseu al dia, sempre esteu intentant inventar doncs, activitats pel vostre públic, pels vostres clients, i pel que em consta, des del passat dia 6 d'octubre doncs, ja teniu com a protagonista al vostre establiment el Halloween.
Sí, el Halloween és una etapa nova, no?, que va, bueno, ja fa anys que estem treballant, de la mà també de Port Aventura, que va ser qui va potser apostar més aquí a la zona per aquest concepte, i de veritat que està funcionant molt bé i a la gent li agrada molt i ens ho passem tots molt bé treballant aquest nou concepte, no?, de vacances a l'octubre, perquè clar, a l'octubre abans no donava per més, m'entens? I ara és un plaer, no?, poder disfrutar amb els clients d'aquestes activitats.
Perquè a més ara s'ha desestacionalitzat tot el que té a veure amb el turisme, a més el temps acompanya, la gent té ganes de fer coses, de sortir, i el primer que vull que m'expliquis és com ens hem d'imaginar el vostre resort, com està, com el teniu ara mateix?
Bé, el primer que podríem dir és que estem al centre de Salou. O sigui, estem al mig i tenim una part molt important que són els allotjaments amb diferents tipus de bungalows. Hi ha més grans, més petits, amb més capacitat, amb menys. I després tenim la part de parcel·les, per caravanes, per tendes. Tot això està al voltant d'una zona de piscina que tenim ara mateix 5 piscines. Una d'elles nova d'aquest any, que és climatitzada, que té l'aigua temperada per poder gaudir. Ara que diem això de desestacionització, així amb aquest no fred que fa l'octubre, sinó un bon temps, però sí que és veritat que l'aigua s'agraeix que estigui una mica calenteta.
M'han explicat, Jaciel, que teniu zones ambientades, teniu un cementiri zombi, teniu una caixa de bruixes per celebrar aquest Dia dels Morts, hi haurà moltes disfresses, no? A quina zona exactament es veu tot això? O és tot el resort, en general?
Està repartit per tot el resort. Així, doncs, el que deies, tenim una selva perduda, que és un espai una mica més per nens, perquè trobin objectes, fan proves, és un espai lúdic per una edat una mica més de nens. Després tenim un passatge que és un asilum, com si fos ambientat amb un psiquiàtric de terror, que és una mica el passatge del terror, no? Com diguéssim, de tota la vida. Però aquella és una mica més d'adults, encara que els nens també hi van, perquè va tota la família.
Clar.
Hem de dir que nosaltres estem enfocats en un ambient familiar, això sempre. O sigui, el nostre target és famílies.
Uh-huh. Escolta'm, aquest no és el primer any que el vostre càmping celebra la nit més terrorífica de l'any i que, a més, hi dedica dies. Heu incorporat alguna novetat? Com ho heu fet en edicions anteriors?
Mira, nosaltres portem des del 6 d'octubre, o sigui, fem tot el mes, val? Dedicat al Halloween. I tenim, després fem el que són concursos de disfresses, concursos dels allotjaments, qui decora millor el seu allotjament, i tot això ho fem després amb uns premis que donarem. Hi ha activitats, hi ha espectacles que fan els nois d'animació i noies que van molt, molt ambientats. I està tot molt ambientat i molt decorat, perquè inclús tots els treballadors anem disfressats. Sí. Recepció porta unes disfresses, a el que és restauració unes altres, a la tenda és la tenda de Hansel i Gretel, l'hem fet, hi ha un cementeri zombi, la recepció l'anomenem la Perla Negra, com allò de les pirates, la Casa de les Brujas, el Circus, el Dia dels Morts. Hi ha activitats contínues, val?
Ens deies que són les famílies, no?, les que principalment venen a celebrar el Halloween amb vosaltres. Són clients habituals? En venen de nous? Són de fora de Catalunya? Hi ha estrangers, no? Com són els vostres clients, els clients que us escullen per celebrar aquesta festa?
Nosaltres tenim clients de tot arreu, estrangers, nacionals, tot i que t'he de dir que el Halloween arriba a ser ja un moment en el que hi ha gent que ve al juliol, ve al juny, ve a agost, i te diuen, no, ja has reservat pel Halloween, perquè l'estem esperant. O sigui que ens fa molta il·lusió, saps, sempre treballar aquest tema, perquè hi ha una complicitat una mica més gran que el que és la resta de la temporada, entre treballadors i clients, clar, saps? Se connecta més perquè hi ha com una distensió entre els clients i els treballadors que invita que, no sé, com que volen aquesta interactuació, saps?
Perquè tenim ganes de passar-nos-ho bé.
T'alliberes i deixes que, bueno, mira, el susto, pues, està guai, no? És diferent.
Gaciel, vosaltres, no sé si la gent us coneix, però ja fa anys que sou a Salou, no? Des de quan?
Portem 54 anys.
54 anys. Per tant, el que dèiem a l'inici, no? Sou un dels establiments històrics de la Costa Daurada.
Sí, aquí pots, bueno, puc parlar de l'evolució dels càmpings perfectament, perquè ho he viscut de primera mà, no?
Com han canviat? Com han canviat? Com han evolucionat?
Com han canviat, clar. Primer, que només hi havia tendes i caravanes. Després van arribar els allotjaments amb petits mobile homes, petitets. Tot això va anar creixent i te vas donant compte que la gent el que vol també és una mica del servei que oferien els hotels. I vas començar a donar tot aquest servei amb la diferenciació principal de la llibertat, aquesta llibertat que tenim de l'espai, que els nens poden córrer, que poden anar en bici, perquè nosaltres els cotxes els tenim separats, no poden circular per dins.
Però estan al pàrquing directament.
Estan al pàrquing, no? I aquesta llibertat dona als pares i als nens aquesta sensació com si diguéssim antigament que anaves al poble, els nens corrien pel poble tan tranquils, doncs és una mica això, no?
Sí, perquè al cap i a la fi el vostre càmping és un càmping molt, molt urbà, ens ho explicaves a l'inici, no? Esteu dins del nucli urbà, per tant, sí que podríem entendre que és directament doncs, un poblet dins de Salou.
Sí, sí, sí. També tenim cura de tindre sempre a porta un vigilant.
La seguretat.
Sí, perquè tenen com una instrucció molt important que no surtin nens sols, saps? Perquè, clar, si tu tens els teus fills corrent per aquí tan tranquils i no estàs segur que puguin sortir fora, és important que sàpiguen que és una de les nostres màximes, no? La seguretat i la tranquil·litat dins del resort.
I què suposa? Què suposa exactament, Gaciel, per vosaltres el fet d'estar dins del nucli urbà i a més, molt a prop de la platja, perquè crec que esteu a només 500 metres del mar.
Sí, sí, sí. Bueno, la llibertat de la gent, d'això que arribes, aparques el cotxe i ja no el toques durant tota l'estància i pots disfrutar tant de Salou com del resort. Pots anar inclús caminant a PortAventura. Nosaltres estem a 15 minuts caminant a PortAventura. Tenim moltes ofertes també perquè col·laborem molt amb ells.
Clar, segurament molts clients dels que van a passar el dia a PortAventura s'allotgen al vostre càmping.
Sí, i després hi ha una cosa que nosaltres aquí a Salou, suposo que ja tothom ho sap, que ja no hi ha tren. Abans ens passava a Gora i, clar, quan passava un tren doncs senties el soroll.
La via.
La via, sí, sí. Ara ja això ja ha sortit. O sigui que la tranquil·litat, tot i que estàs dins d'un nucli urbà, és molt important. I a més, nosaltres estem una mica enfocats en el tema Caribe. Molta planta, molt de palmera, molt d'arbre. I et fa l'efecte quan estàs tu dins d'aquest resort de que no estàs dins del poble, perquè clar, no veus ni edificis, ni veus res del que hi ha al cantó.
Clar, tot el que és el paradís tropical, aquests jardins tropicals que us envolten, fan que perdem la sensació d'estar dins d'un municipi.
Aquest era un dels objectius que teníem també. I, a veure, són molts anys de picar pedra perquè els arbres necessiten temps per créixer, les palmeres, tot això, però ha quedat un espai molt ambientat amb aquesta idea que teníem del Carib.
Perquè quina extensió teniu?
6 hectàrees, són 60.000 metres quadrats, i tenim 185 bungalows i 185 parcel·les, perquè això, bueno, per llei tenim que tindre meitat i meitat.
Què és el més demanat ara mateix, no? En el vostre càmping en concret, no? D'aquests diferents tipus d'allotjaments, parcel·les, sí. Bungalows, mobile homes, com ens comentaves. Com els teniu repartits? Estan agrupats per models? I què és el que més demanda la gent ara mateix?
Tenim agrupats per models. I tenim uns que són per 5, uns altres per 4, també tenim per 2... I cadascú té les seves necessitats. Així, te diria que gairebé se demana tot per igual, perquè són conceptes diferents, m'entens? O sigui, hi ha uns més petits, uns més grans, però no et podria dir, aquest és el que més es demana. No, tenim una ocupació bastant constant de tots i les parcel·les pues encara hi ha molta gent que ve en caravana. El que sí que es nota és que cada vegada venen més en autocaravana.
I això depèn també de l'època de l'any? Vull dir, si tanqueu durant alguns mesos de l'any o no, com va?
Nosaltres tanquem de l'1 de novembre, i acabem, fins a Setmana Santa. Tot i que segurament l'any que ve voldríem obrir una miqueta més. Caps de setmana, aprofitant el que parlàvem del Port Aventura, aprofitant que tenim ara aquesta piscina climatitzada i un spa que hem fet també, amb saunes, amb jacuzzi. O sigui, hem una mica treballat aquest aspecte perquè el novembre i el desembre encara són mesos interessants per la gent.
Sí, sí, sobretot pel que dèiem, per les temperatures, perquè ja no fa tant de fred com feia abans, no? I a més, m'imagino que aquesta piscina que ens comentaves, la Varadero, que a més la heu inaugurat aquest estiu, es pot disfrutar tot l'any, perquè és una piscina climatitzada.
Sí, clar, aquesta era la idea. No sé, poder obrir, no sé si tot l'any, perquè el gener i el febrer són uns mesos una mica complicats, i també nosaltres necessitem un temps per recondicionar, no?, i per arreglar moltes coses que es fan malbé durant la temporada. Però sí que és veritat que el que et deia, fins a potser Nadal, seria interessant d'oferir un espai a Salou on tu puguis disfrutar d'aquest ambient de resort, val? Amb aquestes piscines.
Jaciel, ens parlaves d'aquesta zona d'espa, no?, l'espa Tulum, que també és una opció per les escapades més de benestar i de relax. Quins serveis oferiu en aquest sentit? I clar, això també obre un mercat més d'hivern, no?
Sí, aquesta era la idea. Tenim una sauna finlandesa, la seca aquesta, una altra de vapor, tenim jacuzzis, tenim una sala de massatges també per donar aquest servei, vestidors, tot això està a la mateixa zona d'aquesta piscina Varadero que parlaves de climatitzada, perquè te'n pots disfrutar d'un ambient com d'un altre. Pots estar a la piscina, després pujar a l'espa o al revés, no? Vas a l'espa i després acabes a la piscina. Bueno, també hem fet una nova zona que l'anomenem Camagüey, però és el típic takeaway on pots agafar el pollastre, pots agafar pizzas, pots agafar menjar per emportar el bungalow, si no vols cuinar o no vols anar a les ofertes de bufet o de restaurant que també tenim dins del resort.
Teniu dos restaurants.
Sí, tenim un que es diu Punta Cana, que és un restaurant més casual, com per menjar hamburgueses, paelles, plats ja més preparats, i després tenim un bufet, un típic bufet on donem l'esmorzar, el dinar i el sopar. Això també es pot contractar, això que dèiem dels serveis que donen els hotels, tu també pots vindre i tindre l'allotjament amb el règim alimentari que desitgis. Uh-huh. Mira, jo vull vindre i sempre esmorzar al bufet. Hi ha molta gent que ho fa.
I d'aquesta manera t'oblides de cuinar, doncs
Disfrutes, o sigui, tu vens aquí a disfrutar, a passar-t'ho bé i oblidar-te de tot. Uh-huh. I te donem l'oferta complerta, m'entens?
Uh-huh. I a més, es pot sortir del resort i fer molts plans diferents. Per exemple, es pot fer pàdel, es pot fer vòlei, submarinisme, snorkel, parasailing, no? Quines són les experiències, Jaciel, que ara mateix tenen més sortida en un resort com el vostre?
Bueno, aquí és el que tu dius, estar aquí al centre, tens a la platja totes les activitats del món, tens això del parapenting o excursions amb els barcos aquests que t'aporten fins al Delta de l'Ebre, pots al costat de Salou tenim el Priorat, tens de Tarragona Romana, tens el Delta d'Ebre, com en deia, per conèixer una zona molt maca. Aquí també hi ha zones per fer pàdel, per fer excursions de cavall, per fer excursions de safari, te porten a Prades, te porten a tot arreu. O sigui, acabar-te el temps mort, aquest que dius, el que faig, no t'ho acabes.
No tindràs de temps mort, eh? No. Al revés, et faltaran hores per fer coses.
Si vols, no, però hi ha un altre públic que el que vol és descansar.
També és veritat.
És agafar la tombona ja a la piscina i disfrutar del sol, o disfrutar del relax, també. Uh-huh.
I a més, una cosa que em crida molt l'atenció, no?, del vostre resort, és com cuideu tot el que té a veure amb la contaminació acústica, no?, per contribuir a això, al descans, a la pau, al relax, a la desconnexió que tots busquem, no?, molts per les vacances, no? Com ho trobeu, això?
Bueno, tenim aquest flora, de molts arbres, moltes plantes, molta palmera, que això et fa una mica de barrera pel so. Tampoc estem molt rodejats de carreteres, només hi ha l'entrada de Salou. Per això mateix, jo crec que amb les valles que tenim, tot està envoltat de planta, que no deixa que el so entri molt a dins. Llavors, la música suaveta, hi ha la piscina, i tot això dona un ambient de relax que sembla, que és la nostra intenció, que tu no et trobis dins del poble.
Mm-hmm. Bueno. Doncs, aquesta tarda hem comprovat doncs, com han evolucionat els nous càmpings a casa nostra, no només pel que té a veure doncs, aquesta contaminació acústica, sinó que també treballeu moltíssim tot el que té a veure amb la sostenibilitat, amb el reciclatge de residus, amb les zones de contenidors de rebuig que teniu habilitades, doncs per això, pel que dèiem, no? Per tenir cura del planeta, no? Per exemple, lluiteu molt contra la contaminació també lumínica i contra les emissions i la despesa d'aigua i d'energia, que és molt important.
Nosaltres això ho tenim amb una marca que es diu Green Resort, que és la fiesta Green Resort, i treballem aquest aspecte amb tot el que és. També tenim vehicles elèctrics, tot el manteniment que es fa per dins, tot es fa en vehicle elèctric. Després tenim això, la zona de reciclatge, on hi ha els residus concentrats en una zona i allí tenim cura de tot el que és la selecció de residus. La part lumínica també en el seu moment vam agafar tota la il·luminació, la vam canviar a LED per el tema de consum. La instal·lació de plaques, tenim un projecte d'instal·lació de plaques, hem fet una primera fase, que és ficar plaques als edificis, i ara la segona fase que tenim prevista és tot el que és el pàrquing de cotxes, ficar plaques. Val? Això que ens permetrà l'autoconsum i la generació d'energia sostenible, que per nosaltres és molt important. I tot això de la planta que tenim, que clar, 6 hectàrees, mantindre tota aquesta jardineria, és molt important el tema del rec. I es van ficar zones de rec controlades amb gota a gota i tot automatitzat per no perdre cap gota d'aigua, que tan important és ara.
Doncs, Jaciel Villaverde, director de la Siesta Salou Resort and Campings. Ens ha agradat moltíssim conèixer doncs, com es treballa avui dia als càmpings de Catalunya, com funciona per dins un resort. Que tingueu molt bon Halloween. A més, se celebrarà la cursa de RAC1 a la vostra població. Per tant, escolta'm, els oients que hi vagin i que estiguin buscant algun allotjament, tenen els hotels, però també tenen els càmpings urbans, que també són una molt bona opció. Que us ho passeu molt bé amb els vostres visitants durant aquesta festa i durant tot l'any, quan torneu a obrir. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies i ens veiem aviat.
I tant. Vinga. Una abraçada. Adéu. Cuideu-vos.
Una abraçada.
Adéu.
A RAC1, Viatge bé. Viviu l'experiència del viatge amb Esther Muñoz.
Passat dimecres 11 d'octubre va arrencar la 61a edició del Saló Nàutic Internacional de Barcelona, la major fira del sector de les embarcacions a Espanya, del moll de la Marina Port Vell, fins demà diumenge, dia 15 d'octubre. Una celebració la d'enguany marcada per la Copa Amèrica. I per comentar doncs, com està anant aquest gran esdeveniment, tenim en línia ara mateix el senyor Lluís Conde, que és el president del Saló. Senyor Conde, bona tarda, benvingut al Viatge B de RAC1.
Bona tarda, com estem?
Com va tot pel Saló?
Bueno, força bé, no? El temps és bo, la gent s'apropa bé a visitar moltíssima gent aquí al Saló, hi ha una gran exposició, i jo crec que podem ser satisfets de la situació. Uh-huh. No puc dir una altra cosa, no?
I a més estem enmig d'un pont, amb la qual cosa hi haurà molta gent que doncs, estarà aprofitant per fer activitats d'aquí, de Catalunya, i també gent que vingui de fora, no?
Sí, jo crec que sí. O sigui, això de la nàutica és una cosa que no es para mai, no? Va cap amunt. I llavors Espanya és un país que té 8.000 quilòmetres de costa i hi ha 150.000 vaixells. O sigui que jo crec que és un tema que les condicions meteorològiques d'Espanya i la mar doncs inviten moltíssim a la gent a aficionar-se al tema de la nàutica, no? Tant de la vela com a la motora.
Senyor Conde, falta un any per la celebració de la Copa Amèrica i s'ha de dir, doncs, que aquest Saló Nàutic Internacional de Barcelona, doncs, està marcat per aquest gran esdeveniment. De quina manera es marca, exactament?
Bueno, la veritat és que Saló Nàutic té que anar de la mà de la Copa d'Amèrica, això està claríssim, no? I la Copa d'Amèrica fa, amb el Saló Nàutic, fa un tipus d'activitats que són molt maques. Per exemple, hi ha la Limax, l'America Cup Experience, que està a Limax, i pots veure que hi ha un vaixell de Copa Amèrica virtual, no? Doncs les nanos o la gent es pot ficar dins el vaixell i et dona la sensació de que estàs dins de la mar fent la regata. O sigui, és impressionant perquè aquests vaixells van a 100 km per hora, no?
Com si estiguessis participant, no?
Igual, o sigui, és una cosa molt, molt ferma, eh? O sigui, molt interessant, no? La veritat, i això hi ha moltíssima gent que ho veu i llavors aprofiten també perquè els que compren el tiquet del Saló Nàutic tenen un descompte per entrar en aquest AFE Experience, que es diu, no?
Que a més però a més, crec que és un espai nou amb el qual està comptant aquest any el Saló Nàutic.
Exacte. Es té que veure, eh? Sí, estic al·lucinat, perquè jo soc molt nàutic i mai havia vist una cosa.
Com és, senyor Conde, com és?
Bueno, és com si tu estiguessis dins del vaixell, que fa les regates, que van a 50 nusos per hora, que són 100 km per hora.
Sí.
100 km per hora és volant, perquè van volant, aquests vaixells van volant. I bueno, i tu estàs amb l'experience, l'experiència, doncs està allà dintre, i doncs tots les onades que faltes, perquè van volant, perquè les onades existeixen, eh? És la primera vegada que una Copa Amèrica es farà en un mar que tingui onades, que abans no anaven, no?
En moviment.
La primera vegada. Sí, moviment. I bueno, i això és, aquesta experiència val la pena.
Una experiència per tota la família, perquè s'ha de dir que el Saló Nàutic de Barcelona, doncs, ja no només per les dates en les quals se celebra, en què estem de festa, no hem d'anar a treballar, no hem d'anar a l'escola, sinó també perquè va acompanyada del bon temps i perquè cada cop hi ha, doncs, també més canalla i més adolescents que estan interessats per aquest món, que també participen, no? Aptes també per ells, ja, aquesta activitat?
Sí, igual, mateix, es pot fer. I més a més és que això de que ja és un bon invita molt a visitar el Saló, no? Perquè la persona que es compra un vaixell, abans de comprar-lo, passa l'examen amb la família, no? O sigui, el que es compra una llanxa, un vaixell, un vaixell a vela, o els cins, ve els primers dies, que no hi ha festa, a mirar un l'altre del més allà i a negociar tot el que pot. O sigui que els dies aquests de pont, i a més amb bon temps, perquè hem tingut salons amb moltíssima pluja, no? Però aquest saló, concretament, no sé, jo crec que està siguent molt, molt, molt ferm i molt, molt interessant des d'aquest punt de vista familiar, no?
Parlàvem abans de la Copa Amèrica i és que s'ha de dir, doncs, que vostès compartiran espai al Port Vell amb les bases nàutiques dels 6 equips que participaran en aquesta 37a Copa Amèrica.
Exacte. El que passa és que la Copa Amèrica, que es farà a final d'agost d'any que ve, no?, coincideix amb les dades del Saló que cada any fem. Ara estem al mes d'octubre, no? O sigui que al final coincidirà amb les dades. Llavors no sé què és el que farem en aquest sentit al Saló Nàutic i la Copa Amèrica. Alguna cosa farem original, però enmig de la Copa Amèrica, en aquest moment, l'important serà la Copa Amèrica a Barcelona. No serà ni el Nàutic ni la Nerfes. Tothom serà viure per la Copa Amèrica. No?
Estan comptant vostès amb 160 embarcacions en aigua, amb 240 expositors que el Saló està reunint. Vostè feia referència fa un moment al tema de la compra-venda, però és que també hi ha un gran mercat de lloguer.
Sí, el mercat de lloguer està pujant cada vegada més i té tot el sentit del món, perquè qualsevol persona que abans de comprar-se un vaixell prova de llogar-lo, no? I realment els més importants compradors de vaixells són precisament les companyies que lloguen.
Després també hi ha una gran exposició amb 20 catamarans, amb 8 velers candidats al vaixell europeu de l'any, 2 vaixells totalment elèctrics, una embarcació per sortir a pescar o bussejar que es pot transportar també amb cotxe o diverses motos aquàtiques submergibles. Tot això que li estic comentant també d'alguna manera contribueix al turisme a casa nostra.
Sí, jo crec que això, el turisme, contribueix al turisme. Els britànics i els anglesos, els francesos, són els que més s'estan venent de turisme nàutic. I el turisme nàutic gasta 9 vegades més que el turisme normal. O sigui que deixen molt més quartos aquí a Espanya un turisme nàutic que el turisme normal. Llavors, el que sí que passarà amb la Copa Amèrica, ja que parlem de la Copa Amèrica, el que sí que passarà és que els Estats Units, que van flipen amb la Copa Amèrica, els Estats Units estaran durant tota la temporada, tots els dies, les setmanes de Copa Amèrica, estaran passant imatges de Barcelona a tots els Estats Units. I això atreu molt, no? Perquè ostres, quina ciutat més maca, no? I on va, fotos del port, de les regates, etc. I això jo crec que sí que serà un gran què per l'economia espanyola, perquè no vindran solament a Barcelona, no vindran a tota Espanya, i això, el turisme americà i nàutic ja és el millor que et pot passar, no?
Dinamitzaran el sector i després també donaran doncs, una gran empenta al que és la indústria.
Sí, la indústria, perquè la Copa Amèrica és com la Fórmula 1, és innovació pura, no? I llavors aquesta innovació serveix després per fer uns materials diferents, amb menys combustible, amb menys soroll, menys contaminació. Bueno, tot això és gràcies a que hi ha esdeveniments com aquest, que hi ha moltíssims milions en jocs, de gent que aposta molt. Mira, un dels equips em deia l'altre dia que té un pressupost de 150 milions a l'any.
Déu-n'hi-do.
Sí, tot això són molts diners, però és innovació pura, no? Sostenibilitat i innovació. Uh-huh. Que després s'aprofiten tot el sector, no? I s'aprofiten amb materials i amb instruments que fan la nàutica més amable, més segura, més fàcil de portar un vaixell. I això és gràcies a la gent que ha invertit en innovació, no?
I també més sostenible.
Sí, clar. Sí, els materials dels cascos que hi ha ara són sostenibles, són reciclables, són tot el que vulguis, no? Això està canviant molt. Està canviant per a bé, Està canviant molt per a bé. Uh-huh. I Espanya té que aprofitar aquesta situació. Uh-huh.
Després també estic veient que hi ha un creixement important del que són les vendes d'embarcacions menors de 6 metres d'eslora, doncs fonamentalment embarcacions nàutiques fins i tot plegables, no? Tot això, com es tradueix, no? En el dia a dia de la gent, per exemple, que les utilitza per l'esbarjo.
Sí. La veritat és que nosaltres tenim l'economia que tenim, no? Espanya és el que és, està, no? Si no la comparis amb Alemanya, no? Entonces, llavors, el saló nàutic més important d'Europa està a Düsseldorf, que no té mar, no? Però tenen diners, no? I llavors hi ha molts alemans que compren barcos que els tenen compren vaixells que els tenen a Baleares, no? Però la flota espanyola d'esbarjo són 150.000 vaixells. I el 90% d'aquests 150.000 vaixells tenen menys de 8 metres. Això vol dir que, bueno, que tenim el que tenim, no? Llavors, el que està creixent és aquest tros de percentatge, bueno, aquesta mesura de vaixells, que són de 4 a 6 a 7 metres, aquests estan creixent. I ahir estan les pneumàtiques i més petites les motos d'aigua. Mm-hmm. Les motos d'aigua han crescut molt. Però en total, el número de matriculacions, o sigui, de vendes que s'ha fet aquest any, han sigut, penso que són 5.200, que és un 5,4% més que l'any passat. O sigui, el sector, en realitat, ha crescut.
Doncs senyor Luis Conde, president del Saló Nàutic Internacional de Barcelona, que acabin de passar una molt bona jornada dissabte, també demà diumenge, que estaran oberts al públic des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda. Si tenim interessats, oients interessats en acompanyar-los, en visitar-los, que sàpiguen que els menors de 14 anys tenen entrada gratuïta i que, escolti'm, que val molt la pena, cada any en parlem, és una activitat de cap de setmana que ve molt de gust, sobretot als que ens agrada el mar.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i esperem veure'ns aquí aquests dies.
Clar que sí, senyor Conde, que vagi molt bé. Una abraçada. Adéu. Fins aquí el nostre viatge bé del Pont del Pilar per alguns afortunats, un viatge que hem aprofitat per anar fins als salons Nàutic i Caravaning, també per descobrir els plans per Halloween dels càmpings a Tarragona i per viure una experiència oleoturística a les Terres de Lleida. Salutacions meves i del Daniel Pontiprats a la realització tècnica. Aprofiteu el que queda de cap de setmana i ens retrobem el proper dissabte 21 d'octubre a les 3:03 de la tarda. Fins aleshores, que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve.